Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Futbol Club Barcelona ha mantingut durant diversos trams de la seva història una certa predilecció per alguns països per fomentar aliances. L'exemple més clar d'això és la presència del Club Blaugrana entre les empreses de Turquia. Aquesta nació s'ha vinculat en més d'una ocasió amb l'entitat Blaugrana a partir de nombroses empreses, sent la més recent Lima Construction, que s'encarregarà de la reforma del Camp Nou, o que s'encarrega ja de la reforma del Camp Nou. Aquest acord en concret se suma a la resta d'aliances que ha formalitzat l'entitat Blaugrana en l'última dècada amb empreses d'aquell país que, per cert, no pertany a la Unió Europea, amb tots els riscos que això comporta, almenys pel que fa referència a les obres que es fan hores d'ara al Camp Nou. Si Istanbul és el pont que uneix Europa amb Àsia, el futur Camp Nou i la ciutat de Barcelona representen el trampolí que permetrà a l'IMAC arribar a un mercat tan exigent com l'europeu. La modernització de l'estadi del Futbol Club Barcelona és un projecte per a tornar a situar-lo com a referent a l'èlit europea. Una altra exigència que comença també pel calendari, perquè la previsió és que el projecte del nou Camp Nou s'executi en només 36 mesos, una data que els entesos en la matèria veuen massa optimistes si es miren com han anat les remodelacions importants, com per exemple el Bernabéu a Madrid, que encara continua i, per cert, amb un pressupost més realista que no pas el que elaborà la directiva de Joan Laporta. Però, com et deia abans, la relació del Barça amb Turquia no és pas nova. Això sí, són relacions comercials pel fet que la seva principal funció va ser formar part de la llista d'esponsors del Barça, però no deixa de ser curiós la facilitat de les diferents directives blaugranes a considerar el sector empresarial de Turquia en els plans del club blaugrana. No és sorpresa per a ningú que han esmentat, per exemple, que empreses turques en el Barça es relacionin directament amb els pactes que s'ha tingut amb Beko i també amb Turkish Airlines, que van jugar un paper molt important com a patrocinadors. El primer, recordem-ho, va ocupar durant diversos anys la màniga de la samarreta, per la qual va arribar a pagar fins a uns 20 milions d'euros, mentre que la segona va ser l'aerolínia oficial del club durant 3 anys a canvi de 3 milions cada any. Actualment, la màniga de la samarreta del Barça continua estant buida, encara que hi ha candidats que es posicionen molt bé a l'horitzó. I retornant al nou camp, si l'IMAC compleix amb els terminis, cal posar un dubte, això sí, serà inaugurat el 29 de novembre de 2024, coincidint amb el 125 aniversari de la fundació del Futbol Club Barcelona. El nou Camp Nou es reafirmarà com l'estadi més amb més capacitat del vell continent, amb un aforament projectat de 105.000 espectadors. Esperem que sigui així i esperem també poder-ho explicar. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i ara amb el Marc Puerto, com cada dia, repassem més notícies d'interès. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest dijous i aquests titulars.
Doncs comencem explicant que Impulso Ciudadano ha denunciat la Fiscalia l'assenyalament de la infermera de l'Hospital Vall d'Hebron, que es va mostrar crítica amb el català a través d'un vídeo a les xarxes socials. El Ministeri Públic ha acceptat la denúncia, l'estudia, però no ha obert per ara diligències d'investigació. I en política avui hem sabut també que Núria Marín no continuarà la Diputació de Barcelona i el PSC la proposa com a senadora. Tot plegat, un nomenament que haurà de ser ratificat pel ple del Parlament. D'altra banda, la Junta Electoral Central ha atorgat a Espai CiU i PDeCAT el 100% dels drets electorals de JxCat pel 23 de juliol. Així, el partit no haurà de compartir els recursos i els espais amb Junts, que podria portar el cas encara als jutjats. A tot això, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament agredir sexualment a un menor al pàrquing del centre comercial Màgic de Badalona. El menor té 13 anys i l'home 23, i el van detenir el dijous 22 de juny després que els vigilants de seguretat detectessin una situació que van considerar anòmala i avisessin a la policia. També, malauradament, avui hem d'informar que un home de 54 anys ha mort ofegat en una piscina comunitària a Torrelles de Foix, a Barcelona. Es tracta de la segona víctima mortal a les piscines catalanes des del 15 de juny. I acabem també avui explicant que un nou tractament pel càncer de pulmó eleva un 20% la supervivència i podria també beneficiar a més de 6.000 pacients l'any. Això s'ha descobert gràcies a un estudi i el que fa és combinar la immunoteràpia amb la quimioteràpia, consolidant-se així com un nou estàndard per combatre aquesta patologia.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dijous que ens porta un canvi de temps que el començarem a notar aquesta tarda amb ruixats i tempestes fortes que s'emportaran la calor i la sensació de xafogor tan marcada els últims dies. Aquesta nit, els llamps i trons amb pluja seran els protagonistes i obriran les portes a una refrescada general que notarem força demà i també al cap de setmana. I atenció, perquè Protecció Civil acaba d'activar en estat d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, per la previsió de xàfecs intensos fins a la tarda de divendres a gran part de Catalunya, excepte les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu a partir d'aquest dijous al migdia xàfecs intensos a acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent amb pedra i ratxes fortes de vent. L'episodi serà especialment intens durant la matinada de dijous a divendres, quan es podrà superar el llindar dels 20 metres quadrats en 30 minuts i de forma local els 40 litres cada 30 minuts. I com està la xarxa viària? Sílvia de Lama, bona tarda.
Bona tarda de nou des del Servei en Català de Trànsit. Hem de parlar en aquests moments de diverses incidències noves, com és un accident a l'Ametlla de Mar en sentit Barcelona, on hi ha 3 quilòmetres de longitud, això a Tarragona. En el cas de la B23 hi ha una avaria d'un camió al Papiol, està a la mitjana en sentit Tarragona, però crea un quilòmetre i mig de longitud. També hi ha problemes per una topada a la ronda del litoral, en concret a l'altura aproximada del port, on en aquests moments hi ha un carril tallat i en sentit Trinitat un quilòmetre i mig. També en sentit contrari cap a l'ús del Llobregat hi ha retencions, i afegim també els problemes que encara hi ha a la 2 Abrera, a la AP, a la 2 també a Sant Andreu, i a la P7 a Pont de Molins. Obres, compte, a la AP7 a Gèlida cap a la Jonquera. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem primer a l'audiència de Barcelona. Continua el judici contra l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, per haver assignat un mosso com a escorta del pròfug Puigdemont quan es va fugar l'any 2017. La Fiscalia demana per Buch i el mosso, Lluís Escolà, més de 20 anys d'inhabilitació. Avui han testificat diversos excomandaments d'Interior, com Brauli Duart, Pere Ferrer o Andreu Martínez, que han defensat el nomenament de Lluís Escolà com a assessor de Buch i han dit desconèixer si el mosso viatjava sovint a Bèlgica per protegir el fugit Carles Puigdemont. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, aquesta anterior cúpula d'Interior, escollida per Miquel Buch, sosté que el nomenament de Lluís Escolà era decisió única i exclusiva del conseller en el marc de les seves competències. En els seus testimonis aquest matí han confirmat que Buch buscava un policia perquè l'assessorés en matèria de seguretat i completar el seu equip amb un nou perfil d'agent operatiu. Fiscalia insisteix en que la mínima presència de Lluís Escolà a la conselleria, dels 224 dies va estar d'assessor, únicament 103 va estar fora d'Espanya i molts cops acompanyant el pròfug Puigdemont a Brussel·les, és l'indicatiu que aquest nomenament era un encobriment. A preguntes del Ministeri Públic, Pere Ferrer, aleshores a cap de gabinet de Miquel Buch, ha minimitzat aquestes absències de Lluís Escolà perquè un assessorament, et diu, es pot fer per telèfon.
I sempre teníem una màxima, que és que en cas de que no el pogués localitzar presencialment, ell sempre estava disponible telefònicament per la feina d'assessorament. La feina d'assessorament, no, precisament per ser assessorament, no la vinculo i no l'he vinculat mai a la presencialitat, sinó a la disponibilitat de poder donar resposta al...
Mentre que era secretari general en el Departament d'Interior, Brauli Duart ha declarat que no tenia constància dels viatges de Lluís Escolà.
Jo no en tenia constància d'aquests viatges, bàsicament perquè aquests viatges, com que els feia a títol personal, nosaltres no en teníem notícies. Si hagués demanat algun tipus de compra de bitllet o despeses de dietes aquí sí que haguessin tingut un coneixement directe i, evidentment, si no s'hagués justificat, s'hagués actuat.
Demà continuarà el judici i està prevista la declaració per videoconferència del pròfug Carles Puigdemont com testimoni. Fiscalia demana 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació per Miquel Buch, acusat de malversació de fons públics i prevaricació per posar una escorta a Puigdemont, i 4 anys i 13 d'inhabilitació per Lluís Escolà. Les defenses sol·liciten l'absolució dels acusats.
No deixem, gràcies Sergi, no deixem els jutjats i et vull explicar un cas molt lamentable. El Tribunal Suprem ha anul·lat la condemna a un home que ha passat 15 anys entre reixes per un delicte que no va cometre. La defensa de la víctima, que va ser confós per un violador barceloní, s'empara en una anàlisi de semen que no va ser considerat en el judici perquè els pèrits no van declarar i el tribunal no va suspendre el judici per citar-los de nou. I el polèmic centre comercial Màgic de Badalona torna a ser notícia per un altre cas d'agressió sexual. En aquest cas, els Mossos han detingut un jove de 23 anys que va mantenir relacions consentides amb un menor de 13. 2016. Tots dos es van conèixer a través de les xarxes socials. L'alcalde badaloní, Xavier García Albiol, demana contundència contra aquest tipus d'agressions, però també demana una reflexió general de com gestionen el sexe els joves. Yolanda Canales.
De fet, diu que és inadmissible aquest tipus de pràctiques, tot i que això sí, deixa clar que aquest cas no té res a veure amb els altres que s'han conegut a la ciutat de Badalona en els mesos i setmanes anteriors. Els anteriors eren menors que forçaven altres menors a tenir relacions sexuals, i en aquest cas ha estat un menor, un noi de 13 anys, que ha buscat un major d'edat, 10 anys més gran, per mantenir relacions sexuals consentides. Però per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, les dues circumstàncies han de fer reflexionar i analitzar sobre l'educació sexual que reben i tenen els menors perquè acabin fent aquestes pràctiques. Alguna cosa, diu, és evident que està fallant.
Porque sí, es muy preocupante el que un menor de edad viole o fuerce sexualmente a otra menor de edad, también lo es que un chico de 13 años esté buscando sexo con un mayor de edad, ¿no? Me parece pues, que tenemos un problema como sociedad y tendríamos que actuar en esa doble dirección.
García Albiol, en canvi, s'ha mostrat satisfet perquè en aquest cas els protocols del centre comercial sí han funcionat. Es va poder detectar aquesta situació i agafar in situ a les dues persones que estaven mantenint relacions sexuals al pàrquing del centre comercial.
Ens situem ara a Barcelona. L'alcalde, el nou alcalde Jaume Collboni, ja ha posat a treballar el nou cartipàs municipal i ho ha fet amb una important mesura: aprovar un decret per declarar la ciutat zona de mercat d'habitatge tensionat. I és que pel Jaume Collboni l'habitatge és una urgència social de primer ordre. Andrea Gavarró.
Després d'anunciar la primera decisió del nou govern municipal, l'alcalde de Barcelona ha posat èmfasi en el desig de protegir l'accés a l'habitatge als barris de la ciutat. A més, Collboni ha explicat que la nova llei estatal preveu quatre requisits perquè un municipi sigui declarat zona de mercat tensionada, dels quals Barcelona compleix tres, per la qual cosa és necessària una intervenció urgent.
En primer lloc, el percentatge de la renda de les llars dedicades al pagament del lloguer supera el 30%. De fet, a Barcelona es dedica el 36% de les rendes a pagar lloguer. En segon lloc, el percentatge de la renda de les llars dedicat a la hipoteca supera el 30%. A Barcelona estem en el 43% dedicat al pagament de la hipoteca. I en tercer lloc, l'increment de preus del lloguer dels darrers 5 anys és superior als 3 punts percentuals a l'evolució de l'IPC.
El nou alcalde ha assegurat que mobilitzaran tots els recursos, tant públics com privats, per a generar més oferta, una mesura que ha descrit com la forma més eficient de rebaixar el cost de l'habitatge. En aquesta compareixença, l'alcalde del consistori també ha anunciat els noms dels regidors de la nova legislatura, entre els quals es troben Laia Bonet i Maria Eugènia Gay com a primera i segona tinentes d'alcalde, o Albert Batlle, qui seguirà el càrrec de l'àrea de prevenció i seguretat.
I ja que estem a Barcelona, deixa'm que et parli del Futbol Club Barcelona, del Barça. No és de la vessant esportiva, sinó des de la que envolta la seva economia i tot el que rodeja el futur Nou Camp. I també l'Espai Barça, un projecte urbanístic polèmic amb moltes incògnites i molts núvols per com la directiva que lidera Joan Laporta l'està duent a terme. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, hem convidat avui el president de l'Associació de Promotors i Constructors, Xavier Vilajoana, amb qui hem analitzat com s'han adjudicat les obres, si els terminis per finalitzar els treballs són realment certs o són realistes, perquè han anat a parar a una empresa de fora de la Unió Europea i els riscos laborals i judicials que això comporta, i alguna qüestió més. Yolanda Canales ha estat molt atenta a totes les explicacions de Vilajoana.
El president de l'Associació de Promotors de Catalunya i exdirectiu del Barça, Xavier Vilajoana, diu que, com a mínim, entre el sector genera dubtes aquesta operació que ha fet el Barça. Per què? No tant perquè l'empresa sigui turca, noruega o holandesa, sinó perquè de cop i volta es descarta empreses importants i reconegudes que havien estat treballant durant anys en el projecte de remodelació del Camp Nou, i en 6 mesos només apareix la turca Limac i ofereix acabar l'estadi en menys temps i també per menys diners.
De sobte se les descarti per un tercer, sigui d'on sigui, que ve de fora, i que en 6 mesos, amb un projecte refet, sigui capaç de dir-te que t'ho farà amb un 30% menys de temps, amb un 30% menys de cost, i que es considera que ella diu que se ho farà molt més eficient i que complirà amb tots els requisits. Com a mínim, en el sector, situacions com aquestes no s'acostumen a donar.
Això sí, Vilajoana diu que si tot el procés acaba com diuen, serà per treure's el barret. Però posa el focus en una altra qüestió, la mà d'obra. Es necessiten 1 miler de treballadors, encara que una part de l'obra sigui prefabricada. I el sector, diu, té precisament un problema: la falta de mà d'obra qualificada.
La quantitat de mà d'obra que es necessita, per molt que una part és prefabricada i pot arribar de fora, com a mínim, és molt complicat. De fet, no només per aquest projecte, precisament dels problemes que té el sector és la mà d'obra qualificada. Per tant, no sé d'on sortiran tota aquesta quantitat de mà d'obra.
És cert que hi ha una penalització per cada dia de retard en l'obra, per cada dia que l'empresa no compleixi amb el seu compromís. Però aquesta compensació, recorda Vilajoana, no és immediata. S'ha de justificar la demora i, en tot cas, ho ha de decidir un jutge. Mentrestant, ni l'empresa pagarà ni el club cobrarà.
Quan la gent parla de penalitzacions per retards, les penalitzacions s'han d'argumentar. És a dir, no envies una carta i dius, escolta, vostè s'ha retrasat 3 dies, pagui'm el 1 milió d'euros diari que diuen que hi ha d'indemnització. Perdoni, s'han de demostrar aquests retrasos i només es poden demostrar en última instància davant d'un jutge que acabarà dient qui té la raó. Durant el procés, ni un paga ni l'altre cobra.
Per Vilajoana és molt complicat dur a terme un projecte com la remodelació del camp del Barça amb les 3 Bs, bo, bonic i barat, sobretot si no s'ha treballat amb molt temps.
I qui sap molt del Futbol Club Barcelona, de les finances de l'equip blaugrana i més coses sobre aquesta entitat és el senyor Jaume Llopis, és economista i també senador del Futbol Club Barcelona. Senyor Llopis, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, avui estem parlant dels núvols que envolten les finances del Barça i sobretot la reforma del Camp Nou dins del que s'anomena l'Espai Barça. Crec que a vostè no li queda gens clar, doncs, per exemple, per què s'ha encarregat la reforma de l'estadi i de tot el que és l'Espai Barça a una empresa turca, no? Jo parlava de núvols. Quins núvols hi veu vostè?
Sí, efectivament. Doncs l'elecció de l'empresa turca va causar realment un estupor, no solament a mi, sinó a la gent que hi entén, a totes les grans constructores espanyoles, que són líders mundials, algunes d'elles, i en canvi han quedat al marge d'aquesta, diguem-ne, licitació, perquè no crec si va haver-hi licitació. Aleshores, és un problema, parlem primer de la construcció, després del tema de les finances. És un problema per diversos motius. Primer, sembla ser, els que hi entenen, arquitectes, constructors, amb els quals he parlat, doncs que diuen que no és possible que s'acabi amb el temps que s'ha previst, que, i tampoc és possible que s'acabi amb el pressupost que han fixat de 960 milions. Fixeu-vos que el nou estadi del Real Madrid, amb el Florentino Pérez, que d'això en sap, doncs porta un retard de més d'un any i s'ha doblat el cost previst. Per tant, des del punt de vista de la construcció, hi ha moltes dubtes.
Clar. Hi ha algun motiu clar, senyor Llopis, perquè no s'ha triat una empresa espanyola? Vostè ho té clar, perquè s'ha anat a buscar una turca i no pas una d'aquí d'Espanya, o que tenim moltes i molt bones?
Sí, el que comentava jo abans, a Espanya hi ha empreses capdavanteres a nivell mundial i en canvi han quedat al marge.
Sí, sí.
Fins i tot doncs hi ha estadis, per exemple el nou estadi de Sant Mamés, de l'Atlètic de Bilbao, va ser construït i a més sense tenir de marxar de l'estadi, o sigui que era el que havia previst amb el primer projecte de l'Espai Barça, que es anés construint per parts amb una empresa espanyola que ja estava previst i amb una enginyeria espanyola, i no haguéssim tingut d'anar a Montjuïc, que jo crec que és un altre gran error, gran
sí, un desastre
error que costarà cara. Aleshores, jo, bueno, ja ho sabeu, encapçalo un grup d'opinió que el que ens queixem, i vaig al tema, és la manca total de transparència, i per tant no sabem quins han estat els motius de l'elecció de l'IMAC, que a més ha de portar treballadors de Turquia, i pensem que Turquia no està a la Unió Europea, per tant, qualsevol litigi que pugui haver-hi o qualsevol problema que pugui haver greu amb aquests treballadors, doncs quedarem fora de la jurisdicció europea. Per tant, això és un altre problema,
és un problema
greu.
I gros. Vostè forma part del que s'anomena Senat del Barça, però crec que el senyor Laporta, el president del Barça, no escolta gens ni mica el Senat, veritat?
No, res. És un òrgan que teòricament tindria de ser consultiu, però no pintem absolutament res. Doncs es tracta, fa una reunió a l'any on explica com sempre el que vol, no hi ha realment consultes en els senadors i després hi ha una copa de cava i s'ha acabat d'aquí. També que els grups d'opinió, que pràcticament són tots els grups d'opinió del barcelonisme que jo encapçalo, doncs el que demanem és informació subestimem el tema financer, no? Sí. Sobre què s'ha signat amb l'IMAC, però no solament què s'ha signat amb l'IMAC, sinó també quins són els acords amb Goldman Sachs, amb JP Morgan, i el que no sabem, que és greu, que demanem la informació, qui són els 20 inversors que han posat els 1.450 milions per finançar l'espai Barça, perquè no ho sabem qui són.
Massa...
Darrere d'aquests inversors, doncs, pot haver-hi persones que, segons el que s'ha assignat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb Intermoney, aquests inversors tindran la capacitat de tenir els ingressos de tot el que generi Camp Nou, els abonaments, etcètera.
Vull dir,
per tant, el
futur...
Podrien ser uns socis futurs del Barça si no hi ha més remei que transformar-se en ciutat en l'ànima esportiva.
És el que li volia comentar, senyor Llopis, ja per acabar, que se'ns tira el temps a sobre. La salut econòmica del Barça crec que és molt delicada. Vostè veu el club cap a una societat anònima esportiva, i quin model li agradaria més? Model, per exemple, Bayern? Model Manchester City?
Sí, jo crec que encara hi hauria possibilitats acudint, evidentment, al mercat de capitals, però sense tenir d'arribar a la societat anònima esportiva. Però, si el tema és irreversible, que jo crec que quasi és irreversible, doncs un model Bayern de Múnich amb una gran diferència. El Bayern de Múnich, 75% és dels socis i 25% d'empreses molt arrelades a Baviera, amb la qual conserven l'ADN dels clubs. Aquí a Catalunya el problema és que no hi ha empreses del nivell per poder assumir aquest deute tan gran que té el Futbol Club Barcelona, i per tant caurien probablement en mans de fons d'inversió, on les decisions es prendrien o es prendran a Nova York o a Madrid, amb la qual es perdrà el més conclub i l'ADN del Futbol Club.
Molt bé. Doncs, senyor Llopis, mala peça en el tabel que tenim, eh? Però bueno, intentarem, aviam si entre tots els blaugranes es pot resoldre la situació i redreçar el rumb del Futbol Club Barcelona. Jaume Llopis, economista i senador del Futbol Club Barcelona, gràcies per atendre'ns, bona tarda i molt bon estiu també, eh?
Bona tarda, un plaer.
Molt bé, recordant la música de Police, i arriba el moment de fer una aturada, publicitat, i després, si us sembla, anem a menjar un Frankfurt. Ho farem en companyia de la Mar Puerto. Ara, unes bones recomanacions que arriben ara mateix.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas Abacino, Desigual, Kipling y Guess, desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen, del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja ha reobert el mític Frankfurt Pedralbes a Barcelona. Els propietaris de l'històric establiment han tornat a pujar la persiana després de solucionar els problemes de proveïment que ho impedia. Marc Puerto, com s'ho han fet?
Sí, hem parlat amb el Rafael Ortega, que és l'encarregat del Frankfurt Pedralbes, qui ens ha explicat com ha estat aquesta reobertura i la rebuda que hi ha hagut per part dels clients.
La gent ha respost d'una manera molt maca, com sempre, perquè aquesta gent que tenim són clients de tota la vida i on estaven esperant només que trucant i trucant per a veure si obrien. I perfecte, pues està, ja hi estem obert.
Tot plegat una reobertura que arriba després d'haver comprat la fàbrica d'embotits Viver i resoldre també els problemes de subministrament que tenien.
Sempre volem el millor gènere per posar al client. O sigui, que si agafes un Frankfurt, que sabia Frankfurt, però dels nostres, dels bons, la cervela, el sabor de l'hamburguesa, aquestes coses, pues, se tenen que treballar, que madurar, i com no teníem subministrament, van posant a la nostra fàbrica. Era una fàbrica, s'ha ampliat i s'ha fet del gènere, però és clar, tenia que ser el gènere nostre, en una textura, en una qualitat, en una... I això se va fer a poc, i és clar, durant un mes hem tingut que tancar per fer i salvar aquest treball.
Un històric local, el dels Frankfurts, que està situat al carrer Jordi Girona, al barri de Pedralbes, i que és molt popular sobretot entre el col·lectiu d'estudiants, però que s'assuma també a tots els altres locals que tenen.
Bueno, primer va ser el Frankfurt de Terrassa, l'any 63. El segon va ser el de Badalona, Terra del Mar, a dalt de tot. Després, una altra vegada, a Terrassa, al carrer de Portal de Sant Roc. Després, una altra vegada, aquí a Barcelona, que és el de la cantonada, que ara està tancat per vacances, que aquest és de l'any 73. Després tenim, altra vegada, a Badalona, al carrer del Mar, a baix, i després va ser aquest que estem ara, que és el que tenia al carrer Jordi Girona 4, que és el Frankfurt Pedralbes, i és de l'any a l'1 de desembre del 92, al final de les Olimpíades. Pues l'últim, que és el 7, és el que tenim a Gran de Gràcia, l'últim que es va obrir.
Caldrà, doncs, Carlos, en aprovar els exitosos Frankfurts de Pedralbes.
Molt bé, doncs estem convidats tots a anar-hi amb la companyia de la Mar Puerto. I aquest dijous t'estem explicant que una llarga exposició al sol sense una protecció important pot equivaldre a problemes de futur greus, com per exemple un càncer de pell. Tot i això, els dermatòlegs envien un missatge de tranquil·litat en el sentit que any rere any veuen menys pacients amb cremades solars, però sí recomanen molta cura en fer unes exposicions excessives al sol perquè pot causar danys importants i, a més, les onades de calorades són cada cop més freqüents. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, ens ha acompanyat avui la Joana, una noia propensa a les cremades de sol perquè és molt blanca de pell. Ens ha explicat la seva experiència amb el sol, no només a l'estiu, que és quan pica més. Joan Gual.
La Joana Justícia és una jove de pell blanca que pateix cremades solars molt freqüentment. Ara que comença l'estiu, ha d'estar preparada perquè les possibles cremades no comencin a esdevenir un problema més greu quan sigui més gran. Des de petita que ha de tenir molta cura i ara intenta sempre estar alerta quan va a la platja o a la piscina.
Doncs sí, una mica sí, la veritat és que intento anar amb precaució i de fet ho he de fer, sí. Acostumo a tenir la crema de sol sempre a mà, perquè per mi sí és important cobrir-me bé la pell.
Des de la dermatologia també es fa molt incís en les precaucions que s'ha de tenir per no tenir problemes a la pell. Així ens ho explica la doctora Andrea Convalia, de la Societat Catalana de Dermatologia.
Doncs bé, el que hem de tenir en compte no és prendre el sol amb sentit comú, no? I no anar a la platja de cop a moltes hores, a les hores centrals del dia, perquè, clar, evidentment després doncs, venen les cremades, venen els disgustos i, en conseqüència, a llarg plaç, doncs, un dany a la pell que es perpetua i, per tant, té més risc també en un futur aquesta persona de tenir un càncer de pell.
En cas de sentir marejos, desmais, febre i fins i tot si tens els ulls sensibles després de prendre el sol, poden ser signes d'insolació o deshidratació i es recomana anar immediatament als serveis mèdics.
Acabem d'escoltar el testimoni d'aquesta senyora, d'aquesta noia, que és una de les víctimes de les cremades del sol. Volem parlar sobre aquest tema, que ara està més d'actualitat que mai, amb l'estiu que tenim a sobre, amb el doctor Miquel Rivera, que és dermatòleg de l'Hospital Part Olí del Sabadell. Doctor Rivera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. bona tarda.
Aviam, d'entrada, per evitar les cremades del sol, una bona protecció solar, així ens evitem, doncs això, les cremades i ensurts més greus de cara al futur, com poden ser els lamentables i perillosíssims càncers de pell, que, per cert, se'n diagnostiquen cada cop més, doctor?
Sí, 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 el diagnòstic del càncer de pell en els darrers, bueno, darrers anys, però ja des de fa 20 anys, ha anat incrementant-se, sobretot perquè l'hàbit de prendre el sol en la població ha augmentat i perquè la gent viu més anys, amb la qual cosa ha estat exposat a la radiació solar també més temps.
Mm-hmm. A l'estiu, doctor, és l'època de l'any en la que estem més exposats, podríem dir, al sol. Anem a la platja, anem a la muntanya, el sol pica de valent. Però, escolti, jo crec que les cremades no en tenen d'èpoques estacionals. Vull dir que hem d'estar protegits durant tot l'any, ja sigui primavera, tardor o hivern, no? El sol fa mal.
Sí, el sol és el mateix durant tot l'any i la radiació ultravioleta responsable de les cremades arriba a qualsevol època de l'any. El que passa que a l'estiu ens exposem més, no? Perquè bueno, a la calor i tot també, i per la costum, doncs, ens exposem més al sol, però tothom sap de les cremades que pot patir una persona a l'hivern, especialment si fa excursions de muntanya o per exemple, va esquiar i no es protegeix.
Clar. Doctor, li plantejo una situació. Ens hem despistat, hem anat a la platja, hem estat prenent el sol i ho hem fet sense protecció. Quan hem d'anar al metge en una situació com aquesta? Aviam.
Home, aviam, la cremada, que l'exposició al sol pot produir des d'un cop de calor i pot produir mal de cap i pot produir símptomes de fins i tot febre quan l'exposició ha sigut més intensa. Mm-hmm. Però en principi, des del punt de vista dermatològic, la cremada solar pot ser des d'un envermelliment, que seria una cremada primer grau, a cremades de segon grau, quan de vegades fins i tot ja hi ha vesícules i ampolles, no? Mm-hmm. En general, un pot anar al metge en qualsevol de les situacions, però quan hi ha només eritema, moltes vegades a casa es pot solucionar aplicant-se una crema de corticoide tòpic.
Mm. Els símptomes que ens han de posar, que ens hem passat per anar al sol, quins són? Quan es comencen a notar? A les 24, 48 hores? A les poques hores?
No. Els símptomes d'una crema de solar es pot començar a notar a les 4, 5, 6 hores.
Yeah.
És a dir, un val de matí a la platja no es protegeix, està més temps del que la seva pell pot aguantar.
Mm-hmm.
I a les 5, 6, 7 de la tarda ja té un eritema important que pot anar en augment.
Yeah.
En aquest moment ja seria el moment en el que caldria, si bueno, pot prendre un antiinflamatori, es pot prendre aspirina, es pot prendre ibuprofè per disminuir la inflamació de la pell.
Mm-hmm.
Ja he dit, i sobretot aplicar-se una crema de cortisona.
Yeah. I què és el que no hem de fer mai, doctor, davant d'una cremada de sol? Allò que dius, em dutxo amb aigua freda, això prohibit o què? Què és el que no hem de fer?
No, el que és que s'ha de fer.
Sí.
El que s'ha de fer...
No, però a vegades cometem errors, dius, m'he cremat, tinc això molt vermell, m'hi poso aigua freda, una mica de gel. Això és aconsellable o no?
No cal.
No cal.
Bueno, aviam, per aliviar els símptomes, si es posa aigua freda, notarà menys molèsties i tal, però el mal ja està fet.
Ja.
És a dir, el mal l'ha de combatre després, ja dic, amb antiinflamatoris. Mm-hmm. Aplicats de forma tòpica o per via oral.
Clar. I suposo que en aquesta època de l'any els que som pares hem d'anar amb especial cura amb els més petits de la casa. Hem de posar-los una protecció solar, jo diria que potent, ben, ben alta, no?
Bueno, potent a tothom.
Potent.
És a dir, de fet, aviam, el més important és evitar l'exposició solar i protegeix molt més l'ombra i protegeix una gorra, protegeix el barret, protegeix la roba, l'ombrella, la sombrilla. I a més d'això, un cop tens en compte que el que protegeix més són aquestes mesures físiques,
mm-hmm,
el filtre solar és molt important, tant per nens com per adults. El que passa és que els filtres solars amb nens han de tenir, segons a partir de per sota de un any, de dos anys, ja recomanen filtres específics per nens, que tenen menys component químic i més component físic, que es diu.
Molt bé, doncs molt atents a tot el que ens ha explicat el doctor Miquel Rivera, un expert, un dermatòleg de l'Hospital Pantolí de Sabadell. Hem d'anar sempre ben protegits, si hem d'anar a la platja o si hem d'estar exposats al sol, perquè el sol pica molt i hem d'evitar mals majors. Doctor Rivera, moltíssimes gràcies i bon estiu, eh?
Igualment, gràcies.
Obrim ja la recta final de l'informatiu migdia Cope Catalunya i Andorra i ho fem, com sempre, escoltant els bons amics de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope. Tenim el mercat de fitxatges mogudet avui o què? Aviam.
Home, haurem d'anar actualitzant la situació, no? Anar fent allò F5, perquè cada dia passen cosetes. Res oficial, res definitiu, però actualitzarem la situació de Brozovic, el futbolista que el Barça vol incorporar pel mig centre, que de moment no li ha donat el sí a la proposta que té de l'Aràbia Saudita. Per tant, el Barça manté l'esperança, el que passa que el Barça no pot formalitzar una proposta de moment, i l'alternativa que guanya pes és Oriol Romeu, el futbolista del Girona. La situació econòmica al Barça, com tothom sap, és molt delicada per fitxar. Per tant, avui també dedicarem uns minuts a mirar les alternatives que hi ha a casa, la pedrera del Barça. A l'Espanyol tenim aquesta proposta de sanció de 2 partits de tancament de l'estadi de Cornellà al Prat per la invasió del dia del derbi contra el Barça. L'Espanyol considera que seria una sanció desproporcionada i injusta i que presentaria recurs. El Girona, per això que comentàvem abans, comença a moure's també per si perd Oriol Romeu, que podria acabar al Barça. I parlarem també de bàsquet, que el que havia de ser el fitxatge estrella del Barça de bàsquet per la propera temporada, Kevin Panther, finalment ha deixat tirat el Barça i ha decidit renovar amb el Partizan.
Molt bé, tot això a partir de les 3 i 5 minuts. Gràcies, Joan, eh?
Fins ara.
I a les 7 de la tarda arribarà el Jordi Tuñón amb la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Jordi, bona tarda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Avui estem parlant, per exemple, del Barça, agafant un fil que deixava el Joan Ballori, però no d'esportivament, sinó del tema del Futbol Club Barcelona, d'aquest estadi nou que vol construir, i els dubtes que hi ha. Amb qui ho parlaràs, tu?
Doncs serà una obra faraònica, i de fet hi hauran més de 1.000 persones treballant alhora, segons la data d'aquestes obres, i parlarem amb algú de Comissions Obreres, del Departament de Comissions Obreres, que ens explicarà en quines condicions treballaran alguns d'aquests treballadors que vindran de fora d'Espanya. Sí, molts vindran des de Turquia, i on viuran, com ho faran, en quin tipus de contracte tindran, quin sou se'ls ha de pagar, i de tot això ens ocuparem a la linterna. I també parlarem de, ja saps que hi ha molta gent cremada a la vida.
Sí, l'onada de calor que tenim aquí,
A l'estiu més, el sol pica fort, hi ha gent que es passa moltes hores a la platja, i parlarem amb la Marta Alcalde, ella és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris al Col·legi de Farmacèutics, que ens dirà com prendre el sol abans, després i durant.
I quina protecció posar-nos,
I tant, important.
Tot això a partir de les 7 de la tarda, l'interna Cope Catalunya i Andorra amb el Jordi Tuñón. Bon programa, Jordi.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, l'actualitat de Catalunya i Andorra, però continua la informació com cada dia. Pilar García Muñiz, Ángel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.